Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Pastisseria Cafeteria Raval. Som pastissers artesans. Trobaràs els nostres productes tradicionals nadalencs com les anous fondant, ameles suïsses, cireres macerades en licor, pastissos glòria. Gaudeix dels nostres torrons artesans de fabricació pròpia. Gran varietat de pastissos per als paladars més exquisits. Ens trobaràs en la Raval de Sant Pasqual número 20 o en el telèfon 964-520134.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
La teua ràdio. Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estás a la 92.2 FM.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dijous 29 de desembre. És el dia després del Dia dels Innocents. Els recordem que la compra de l'Hostal del Rei per un grup de capital xinès per a convertir-lo en un hotel temàtic i que es va informar com si fos una primícia de Ràdio Villarreal era la nostra xicoteta broma per a aquest dia, que si hi ha algun despistat que ja pensava fer una reserva, bueno, pues no. Algú ens va proposar fins i tot el nom per a el hotelito. Miren, queden 2 dies, 11 hores, 55 minuts i 21 segons per a entrar en l'any nou. Avui se commemora el Dia Internacional del Pimenter. Saben ixe artilugi de cuina que alberga al seu interior el pebre? Bueno, pues avui se commemora ixe dia. Tenim 17 graus de temperatura i arribarem a unes màximes de 20 i unes mínimes de 12 durant la nit. Volen algunes pindoletes informatives? Bueno, pues comencem per allò de que els carnissers i pescaters reclamen que els incloguen en les rebaixes de l'IVA, perquè la carn i el peix s'ha quedat fora per la rebaixa fiscal del govern, encara que formen part, almenys és el que nosaltres creiem, i moltíssima gent, de la cistella de la compra. Ha sigut una sorpresa negativa per als productors i venedors d'aquests aliments. Se senten discriminats i diuen que no ho entenen, quan també són aliments bàsics que es mengen cada dia. A no ser que ja vagin volent fer-nos vegans, però vaja, jo encara crec que això hauria de ser una decisió pròpia, no? En la teua mà està si vols o no menjar productes animals. La recta final del 2022 s'ha consolidat com el pitjor període de l'any en termes de violència masclista. Ojo, que n'hi ha tela. Les últimes hores, dues dones han sigut assassinades per homes amb antecedents per maltractaments. Ells havien sigut objecte de mesures cautelars respecte a les víctimes. El primer cas ha transcendit a Escalona, a Toledo. Una dona, 32 anys, en avançat estat de gestació, la última setmana de gestació, després de 9 mesos, estava a punt de tindre el bebè, ha mort, i les ferides han sigut d'arma blanca que presumptament l'ha acusat l'exparella, un home de 52 anys, que ha sigut detingut per els agents de la Guàrdia Civil. Els dos fills de la dona, un de 13 i l'altre de 14 anys, van ser testics d'aquest possible crim masclista al domicili familiar i van cridar als serveis d'emergència. Això va ser ahir sobre les 9 menys quart de la nit. El 112 va desplaçar la Guàrdia Civil i una UBI, també una ambulància d'urgències, i els serveis sanitaris van tindre que procedir a traure el bebè del cos de la seva mare, a qui li quedava una setmaneta, com bé dit antes, per a donar a llum. Però la criatura, malauradament, ja havia mort. Ojo, l'havien assassinada també, malgrat els intents de la reanimació dels facultatius. El fill és de l'actual parella de la dona. En fi, clar que diuen que si tot això no ho traguem a la llum, n'hi haurien més. Allò que es diu és que quan més es parla, més assassinats n'hi han. Bueno, és que cada volta som més població. I si este tema que ja s'havia abordant des del 2003 no s'haverà posat en valor, quantes en serien ara? En fi, l'impost a vehicles contaminants, els plàstics no reutilitzables i els nous permisos retributius són aquestes noves mesures, aquestes noves lleis que entraran en vigor en el 2023. Afecten a la forma d'accedir a la funció pública, de consumir, a la conciliació familiar i també a la llista de mascotes que fins ara es podien tindre. Entre altres, els usuaris de Renfe podran adquirir a partir d'aquest dijous els abonaments gratuïts de Rodalia, Rodalies i Mitjana, distància per a viatjar fins al 30 d'abril, que podran anar renovant al llarg de l'any cada 4 mesos. Això és per agilitzar l'adquisició dels abonaments i evitar esperes. Renfe ha habilitat una app de Rodalies o, en el cas dels abonaments, de mitjana distància i també d'Avant. La web de Renfe per adquirir els nous abonaments en les mateixes condicions que els que han estat vigents en l'últim quatrimestre. Vostès sintonitzen la 92.2 de la freqüència modulada. Recorden que també ens poden escoltar online a la nostra pàgina web www.radiovila-real.es. També durant, quan vulguin, poden descarregar-se una entrevista si no es volen sentir ninguna i gaudir d'ella. També sabem que el nostre programa es diu Protagonistes. Per què? Pues perquè no ho som nosaltres, són vostès els que els escolten, la gent que ve, la societat. Comença Protagonistes.
Necesito. necesitas acertar con tus regalos de Navidad, pero quieres que también sean útiles, en Electrodomésticos Milar encontrarás artículos ideales para toda la familia. Por ejemplo, un patinete o bicicleta eléctricos de alta gama para tu hija o hijo, una freidora de aire para los que les gusta comer sano, una cafetera Express Olor para las tertulias con tus amistades, y un smartphone Xiaomi para ti que te lo has merecido por ser el mejor papá o mamá Noel. Si vienes a Milar Electrodomésticos, podrás encontrar una gran variedad de artículos con el mejor asesoramiento especializado.
Nadal es época de celebrar la vida, de disfrutar amb la gent que estimes. I no hi ha millor manera de fer-ho que compartir-ho tot a la nostra ciutat, Vila-real. Digo el Nadal a casa, perquè si és de casa, bo. Adrián Casabó, el Partit Popular de Vila-real vos desitja bon Nadal.
Oro, incienso, mirra, un móvil, una cafetera, una tele, una freidora sin aceite. ¡Madre mía!
Llega la noche más mágica y llegan las ofertas mágicas de Milar. Ven a Milar y aprovecha las mejores ofertas en móviles, teles, cafeteras, informática y mucho más con financiación de hasta 15 meses. Estos reyes, la magia está en Milar.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Techos y pérgola bioclimática. Lonas industriales, cortina de cristal, terrazas para bar y cobertores para piscina. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Visita nuestra web www.toldosmarenostrum.es, nuestras redes sociales o llámanos al 964-53-4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Mejoramos tu espacio.
En Electrodomésticos Milar tienes el mejor asesoramiento para instalar aire acondicionado o calefacción con la máxima eficiencia energética. ¿O necesitas una instalación de antena en tu comunidad? ¿Buscas reparar un electrodoméstico? Pues en Milar te lo arreglamos también. Pregúntanos acerca del servicio de asesoramiento postventa y las posibilidades de financiación.
Miren, i què tindrem avui durant dues horetes? Pues bé, tindrem molta proximitat, moltes localitats properes, actualitat, Nadal i tradicions. Seran els ingredients del programa d'avui. Començarem amb l'alcalde de Vistabella, Jordi Alcón, un municipi de menys de 400 habitants de la comarca del Calatén, i ens parlarà de l'actualitat de la programació de Nadal. També l'alcaldessa de les Alqueries, Estel Lara, i la regidora de Cultura i Joventut, Noelia Albalat, ens explicarà aquest sistema que s'implanta en la localitat de recollida de fem porta a porta i que tanta polèmica ha generat, a més de la programació, que també ens l'explicarà, lògicament, de cap d'any de les Alqueries. L'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, ens detallarà els eixos d'eixe pressupost municipal per al 2023 aprovat per unanimitat per tots els grups polítics, que ja n'estem consens entre els partits polítics i el que volem és saber que almenys en els consistoris els grups polítics arriben a un entendiment perquè les poblacions arriben a bon port i no estem sempre pendent d'aquesta polarització que n'hi ha a nivell polític. El veí del Cris del Calvari, Luis Cabedo, i gestor de la pàgina Facebook Amics del Cris del Calvari, ens portarà aquestes històries especials sobre aquesta vila real que només coneixen uns pocs, però que volen fer-la pública. No se'n vagin, perquè per gaudir de tot això i de tot aquest contingut i molt més, només ho podem fer si estan pendents de lo que ocorris així en la seva ràdio, en Ràdio Vila-real.
Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Soc Domingo Vicent.
Soc Natàlia Gil.
Som regidors de Ciutadans Vila-real.
Volem desitjar-vos que passeu un bon Nadal.
I que tingueu un feliç i pròsper any nou 2023.
I recordeu, després de festes,
vos atendrem al carrer Major Sant Jaume 22.
¿Eres intolerante al gluten, la lactosa o cualquier otro alimento? ¿Cansado de no poder disfrutar de en familia de los dulces navideños? ¡Se acabó! Las intolerancias ya no son un límite. Te mereces saborear nuestros productos totalmente artesanales. Ven y disfruta sin preocupaciones de la contaminación cruzada. Baker Gluten Free en la Plaza del Labrador número 5 de Villarreal. Teléfono 676-369-699.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del día.
Si estás dudando entre si pedirte un móvil o un portátil, ven a Milar. Aprovecha nuestras ofertas mágicas y pídetelo todo. Porque en Milar encontrarás un portátil HP por solo 299 euros con 8 GB de RAM. Y un móvil Samsung A13 por solo 139 euros. Y todo con financiación de hasta 15 meses. Estos reyes, la magia, está en Milar.
Pues ve, la noticia del día es convenim avançar-lo y en la mesura que l'actualitat municipal ens ha deixat és sisè paquet de mesures que va aprovar el Consell de Ministres per amortir els efectes de la crisi econòmica derivada de la guerra d'Ucrània sobre les butxaques de les famílies. Una de les formes també de, bueno, de que ens favorisca la butxaca és anar a Milar, a Ismael Usó, sí, així, a la ciutat de Villarreal, al carrer València, número 22, perquè podem aconseguir un portàtil HP per tan sols 299 euros en 8 gigas de RAM o IC mòbil Samsung A13 per tan sols 139 euros i el millor de tot és que podrem pagar-lo en 15 mesos. Milar, Ismael Usó, al carrer València, a la ciutat de Villarreal. Bueno, pues ese paquete de mesures está valorado en 10.000 millones de euros y entrará en vigor a partir de l'1 de gener. Pero vale, si ens centrem en el que nos ocupa así a la nuestra tierra, a la provincia de Castelló, que son poquets, pero valents, o al menos así no lo han demostrado hasta ahora, l'executiu espanyol ha aprovat aquest dimarts 950 milions d'euros per ajudar i dotar de liquides a les empreses gasintes intensives, entre les quals hi ha les del sector ceràmic i el taulell, fortament afectades per la pujada del gas derivada de la guerra d'Ucraïna. Aquest anunci és especialment rellevant per al sector del taulell de Castelló, ja que representa més de 15.000 llocs de treball directes i més de 6.000 indirectes, concentrats principalment a les comarques de la Plana Alta, la Plana Baixa i l'Alcalatén. Fins al moment hi ha comptabilitzats 11.000 treballadors de la ceràmica en ERTO. I el sector de la ceràmica rebrà 450 milions en ajudes directes i la patronal ceràmica Acer ja ha manifestat que els considera insuficient. Què és el que ocorreix? Que les empreses especialitzades en frita i esmalts i colors ceràmiques representades per la patronal ANFEC ha lamentat que els esmalts ceràmiques, ojo, que si ve el lío, queden exclosos del decret d'ajudes econòmiques aprovats pel govern, com va ja ocórrer el mes de març passat amb el decret econòmic anterior. Per l'ANFEC, la no inclusió del sector de manera directa suposa una gran decepció i confia que l'error es diga a la precipitació en la redacció del text, per la qual cosa han sol·licitat a l'administració que es corregisca de manera immediata perquè les ajudes han de destinar-se a tots els sectors gasintensivos sense cap discriminació. A nosaltres també us sembla de la mateixa manera. Jo no sé a vostès si els sembla que tindrien que entrar dins o no. Fins i tot han lamentat que aquesta situació els pot portar a la deslocalització, és a dir, portar les empreses que es dediquen a les frites, esmalts i colors ceràmics a altres països en els quals els costos són més reduïts. Jo primer de tot vull demanar una mica de prudència, ja que és cert que l'article 59.3 de la norma publicada indica que l'annex podrà ser modificat mitjançant acords del Consell de Ministres i vull fer un apunt. Jo no recorde ajudes directes d'aquest calibre a aquest sector de Castelló quan vivim els pitjors anys de la crisi, Facin memòria, perquè no en van tindre d'ajudes. Tots estem d'acord que és un sector motor essencial i que genera molts llocs de treball estables i que permeten a moltes famílies de classe treballadora tindre un benestar i un servei essencial, els serveis essencials bàsics garantits. Però miren, és poca l'ajuda? O molta? Bueno, al sector cenàmic li sembla que és poca. Val, doncs els nostres polítics a reclamar més, siguen del color que siguen. Però també tenim que recordar que el gas que s'està consumint ara ja el tenien comprat i que no s'acabarà demà. És a dir, tenen ganys pa un parell d'anyets, o almenys així és com us ho han traslladat. I això no vol dir que jo no diga que reclamen. Clar que han de reclamar, perquè la província de Castelló són menuda, però som un gran motor econòmic per a la societat espanyola. Indiscutiblement és aixina. Però la moto que tampoc molt la venguen. I si gas ja el tenen comprat. O és que quan mos han pujat de l'oli d'oliva que nosaltres consumim ara i ses olives se van recollir quan ja estàvem en guerra, en la guerra d'Ucraïna? Pues no, ta que no, pues en això lo mateix.
Milar Ismael Usó patrocina el tema del dia.
Si estás dudando entre si pedirte un móvil o un portátil, ven a Milar. Aprovecha nuestras ofertas mágicas y pídetelo todo. Porque en Milar encontrarás un portátil HP por solo 299 euros con 8 GB de RAM. Y un móvil Samsung A13 por solo 139 euros. Y todo con financiación de hasta 15 meses. Estos reyes, la magia, está en Milar.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Cazados Prieto, con casi 60 años de trayectoria a sus espaldas, encontrarás la mejor calidad tanto para bebés, niños y niñas como para mayores. También todo tipo de calzados para vestir tus pies con comodidad y estilo y zapatillas de estar por casa con tallas desde las 18 a la 49. Marcas de confianza como Giuseppe, María Mare, Pitillo o Doctor Cutillas. Y dale una segunda vida a tus zapatos favoritos con nuestro servicio de reparación. Encuéntranos en la calle Mare de Deu de Gracia número 36, teléfono 964-5242-64.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Aquí és Nadal, ja estic content.
Compromís per Villarreal vos desitja bones festes i bon any 2023. Que sigueu totes molt felices.
Aquí és Nadal, ja estic content.
Cuando se trata de cuidar tu cabello y conseguir los mejores resultados, ponte en las manos de nuestros profesionales. En Cinia Peluquería Vallirene solo utilizamos productos líderes. Amamos lo que hacemos y eso se nota en nuestros acabados, colores y tratamientos. Te sentirás única ante cualquier evento. Consúltanos, solo atendemos con cita previa llamando al 964-74-1512. Síguenos en Instagram en Cinia Peluquería Vallirene. Nos encontrarás en calle Jaume Roig número 34, en Villarreal. Les flors ens acompanyen en els moments més especials de la nostra vida. En Floristeria Pilar Galindo trobaràs rams, buquets personalitzats, centres, arranjaments, plantes i corones d'una infinitat de composicions i varietats per a tot tipus d'esdeveniments. Te portem les teues flors a domicili. Vine a conèixer la nostra tenda en el carrer Mare de Déu de Gràcia de Villarreal, número 43, o contacta'ns en el telèfon 964-52-1864.
Soy Gisela Bellés, de Maxi Cleaner. Maxi Cleaner, productos exclusivos de limpieza doméstica y servicio de limpieza low cost. Para ahorrar tiempo y dinero, no lo dudes. Productos de limpieza doméstica Maxi Cleaner. Nuestro producto estrella, el abrillantador antihuellas. Nos encontrarás en la calle Nápoles 7 de Villarreal o llamando al teléfono 666-940120. Ya sabes, para una limpieza ideal, Maxi Cleaner es genial.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
En Canem encontrarás las mejores tendencias en moda para tus compras navideñas. Una especial selección para hombre y mujer entre marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos, Lausanne. Contamos con amplio tallaje desde la XS a la XXL. Visítanos también en www.canem.shop. Nos encontrarás en calle Mare de Deudegracia número 3, frente a la Plaza Vallarri. Canem os desea felices fiestas.
Deportes EVA, més de 50 anys a la vanguardia de l'esport, equipante i calçante per al teu esport favorit. De la talla 16 a la 50, especialistes en running i trail running, amb les millors marques, Altra, Oca, Saucony, La Esportiva i els suplements deportius de Nutrinovex i 226. No te limites i el teu nivell eleva equipante en Deportes EVA, en carrer Sant Pasqual de Àneu i a les nostres reds.
I ara nosaltres, Jordi Alcón, ell és l'alcalde de Vistabella. Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Pues molt contents de que estiga vostè ací. Un municipi de menys de 400 habitants, això parlem durant tot l'any, no?
Sí, en cens.
Perquè en estiu, o més que en estiu, quan s'acaba el col·legi, per exemple, tot el món se'n va a travegar per amunt, no?
Correcte. Nosaltres tenim una gran estacionalitat a nivell de població. A l'hivern som uns 200 o 150 habitants, però a l'estiu passen de 2.000 a 3.000 habitants inclús. És que és una barbaritat, però un poble tan menut que tingui que assumir tot ixa necessitat, tant econòmica com d'aigua, de residus, tot això.
Pues mire, parlant d'econòmica i tot allò, el pressupost del 2023 el tenen aprovat?
Correcte, el vam aprovar en l'últim ple, el vam fer la primera setmana de desembre, per 1.014.000 euros. És el pressupost més alt que hem aprovat mai en la història de Vistabella. Estem molt contents, la veritat, i se va aprovar per unanimitat, que això sobretot també destaca molt la forma política que estem tractant este pressupost i que és constructiu. No, és que no hi ha...
No, el quid de la qüestió, el titular seria Vistabella ha aprovat els pressupostos en unanimitat en el Partit Popular.
Correcte, per quarta vegada.
Però estem parlant de que en Vistabella governa Compromís i l'ha aprovat en el Partit Popular i ha sigut en total consens, no?
Sí, sí, sí. És, a veure... nosaltres fem una política molt transparent, fem una política molt pròxima. Qualsevol cosa que fem és directament per a les persones. No hi ha partidismes, no hi ha tendències ni interessos darrere, són exclusivament recuperació. Bueno, nosaltres estem centrats, els nostres pilars són la recuperació de drets de la gent dels pobles, que s'estan perdent de manera abismal, la sostenibilitat climàtica i els serveis socials. I és que en aquestes tres coses jo crec que no hi ha res negociable pràcticament de totes les polítiques que estem fent.
En este cas, quan parlem de la recuperació, jo recorde parlant, que clar, jo m'agarre a lo que vostè va dient-me, no? De la recuperació, per exemple, la recuperació d'aixes campanes que hi havia gent de les més majors eren les úniques que se'n recordaven de sentir les campanes, no?
Sí, se'n recordaven de quan eren molt menudes aquestes persones, de quan voltaven encara, no tocaven, que tocar les campanades encara tocaven, però voltar no, perquè de l'abandó total que havia i la falta de manteniment i de compromís pel patrimoni local, pues van a anar perdent hasta l'any passat, que les van poder començar a recuperar i ara pues, brillen un esplendor boníssim.
I que hi ha gent, fins i tot, que ha pujat la població i ha deixat riquesa perquè ha consumit per a veure tornar a voltejar les campanes, no?
Sí, sí, és que el campanar s'ha convertit en un dels principals recursos que tenim entre dins de la ruta turística urbana. Uh-huh. I tot el món està sempre que ve, fa tota la ruta. I quan pugem al campanari? I podem tocar les campanes?
Perquè, clar, quan parlem de consens, que és el que volem la ciutadania, que no estiguen polaritzats, parlem de que Vistabella, encara que siga un poble molt menut, és un poble turísticament molt reconegut perquè té penya golosa al costat i lògicament ahí, mire, és que el gegant de pedra no el té tot el món, està allí i és aquesta població la que, d'alguna manera el que tot el món arribem, mengem o passem el dia i després anem a penya golosa, no? I clar, hi podria haver una pugna política important.
Vaig a dir una pugna política important, sí. Que a partir de... Estem a dia 29, en dos dies Vistabella deixarà de ser reconegut com un municipi turístic oficialment per la Generalitat gràcies al decret que va aprovar la Secretaria Autonòmica de Turisme. Una cosa totalment il·lògica, tenint recursos de primer ordre, com és el Penya Golosa, tenim pintures rupestres, tenim Pedran Sec, tenim el Parc Natural... I
per què deixa de ser reconegut? És dir, a vostè li ho comuniquem prèviament, li dona temps a recurrir?
Sí, nosaltres, bueno, de fet va ser Vistabella el primer que va ficar el grit al cel perquè va ser una barbaritat, es va aprovar en ple Covid este primer decret i simplement es regulava bàsicament per la quantitat de places hoteleres reglades. Claro, i per a ser allotjament municipi turístic oficial tenies que tindre 1.000 llits homologats, diguem.
Ja, però...
Vistabella no disposa ni de 1.000 cases.
No, claro, és que això no té ningú... Anem a veure.
Es va legislar per a Benidorm, per a Peñíscola, per a la costa, com passa sempre i que pareix que en este país no s'entén.
Però no estem parlant que estem lluitant contra aquesta despoblació?
Sí, però pareix que parlem de polítiques però no parlem de fets.
Perquè, clar, el fet de que una població siga turística fa que la gent del puesto puga viure, és dir, tu vius perquè tu tens dones servici a la gent que tots els caps de setmana, però claro, com disfrutem d'un clima tan bo, cada fin de setmana podem anar perfectament.
Correcte, Vistabella té l'encant de tindre, de ser un municipi d'alta muntanya que a l'hivern podries estar, per exemple, com a Pirineus, i a l'estiu un clima fresc, és que tens totes les estacions que pogueres tindre a tota Espanya, pràcticament, i les tens en un poble a una hora de Castelló, per exemple. Però pareix mentira que algú no vulgui insistir en que el nou decret de municipi turístic és una barbaritat, és un atemptat contra els pobles menuts, que lluitem per un turisme sostenible.
A mi m'indigna un pelín, és que sap el que passa? Que tantes notícies, una notícia se traga l'altra, i això és un tema com per estar denunciant-lo totes les dies. És dir, com li lleves tu... això a una població com Vistabella, quan ho és, és dir, és que és reconegut, que és turística.
Sí, per quan s'està legislant per a pisos poquets.
En fi.
I després també la mateixa gent s'oposa a una taxa turística que pugui aportar, perquè ara Vistabella es quedarà fora de tot tipus de subvenció turística. Entonces, i la mateixa gent s'oposa a que pugues crear certa riquesa per a compensar aquests 2.000 habitants que te pugen de més. I s'oposen. És que no té lògica, la veritat.
Coses que en estos 4 anys li ha tocat la legislatura més divertida que pot, me pareix que pot tindre un alcalde, no? Perquè li ha passat de tot, és dir, això li ho conten a un alcalde, que li passaria i no se ho creu. I a més els recursos que vostè pot tindre i en la responsabilitat de conèixer a cada veí.
Correcte. Nosaltres, bueno, com tu has dit, ha sigut una legislatura. Bueno, és una legislatura que encara no ha acabat. Molt divertida.
Ja, però en aquest últim any, al final... sí que és veritat que ho ha tingut que fer tota correcuita per a que poder acabar el que vostè portaria en el programa?
No, tot no s'ha acabat. Evidentment, aquests 2 anys de Covid han fet molt de mal a lo que és la planificació que teníem a nivell de poble. Han hagut que prioritzar, per supost, el primer eren les persones i després pues, bueno, molts projectes han quedat ahí en el
tinter. Projectes com, per exemple, vostè... els que ha fet i els que li queden per fer, així ens pot dir algun?
Bueno, bé, sobretot els projectes a nivell social, com tenim el Porta a Porta, que va ser premiat 2 vegades, i el, i el servei de menjar a casa, que el vam rebre el premi la setmana passada a millor iniciativa de la Comunitat Valenciana a nivell de serveis socials.
Ah, i sí, se van a recordar de vostè.
Ahí sí, això sí, però casualment una conselleria que sí que aposta per lo social i que sí que aposta per aquesta visió rural.
I si parlem de la recollida del porta a porta, veurà, és que ara n'hi ha un poc de polèmica, pues perquè una localitat veïna va implantar-lo ja, com és la localitat de les Alqueries. I els veïns com a que no ho porten gens bé, no ho sé jo, si vostè donaria algun consell.
Jo el consell que... Bueno, el consell no... Lo que van fer nosaltres a Vistabella crec que és un exemple molt bo a seguir, és totalment exportable a altres pobles, el que passa que pareix, alguns no ho volen veure. És simplement és conscienciar els veïns, saber transparència total, quant costen els residus, a on van aixer els residus, per què s'ha de fer això, què economia nova pot generar. A Vistabella han creat 4 llocs de treball, 4 llocs per a Vistabella, un municipi de 400 habitants, no?
Claro, claro.
És moltíssima la idea percentual. El que pot implicar un municipi com les Alqueries pot ser bestial, a nivell de millora, i ja no parlem de millora ambiental.
I si parlem de subvencions, també se'n reben, no?, de subvencions, el port a porta.
No.
No? Vostè no ha rebut ninguna subvenció?
No, fins a dia d'avui no hem rebut ni un euro. Zero. I matise el zero, per a qui li pugui correspondre, que suposo que m'escoltarà, insistisc.
A voltes jo, quan li faig entrevistes, li dic, ja que veure, no, perquè ha recibit pues, que Sant Joan de Penyagolosa també s'està restaurant en aquest moment que vostè està d'alcalde, i jo crec que, i vostè em diu, jo dic, és un privilegiat, i vostè això em dia, no, és que sóc de Pico i Pala. No ha fet prou Pico i Pala, sí, per a recibir aquestes subvencions?
Pues jo pensava que sí, la veritat. Ara mateix és un servei que està costant a l'Ajuntament molts diners, perquè estem assumint aquesta diferència d'ingressos, gastos, l'estem assumint l'Ajuntament, perquè creiem en el programa, és un programa social, realment, no és un servei a l'uso, i ara mateix està costant molts diners. Nosaltres estem compromesos de que este servei ha de continuar, està marcant la diferència a nivell de població, de generar economia, de generar puestos de treball. Estem ara veient els fruits que hem sembrat, la veritat. Portem 3 anys treballant nosaltres exclusivament, captant subvencions d'on sigui, de fons europeus, però tot, insistisc, de manera autònoma, ni diputació ni conselleria està donant-nos el suport que necessitem.
Claro, i ojo, en un equip de govern on no hi ha dedicacions exclusives.
No, només de la meva des d'agost.
Des d'agost d'enguany.
Correcte, que vaig tindre que deixar-me la meva feina per a poder dedicar, perquè no tenia secretari, no tenia personal, i sóc jo el que faig les memòries, sóc jo...
No, i quan parlem d'aquest tipus de coses, si no se fan ben fetes, les subvencions te passen per davant i no tens ocasió d'arribar a elles.
Correcte.
Quan ha tingut una legislatura de inclemències meteorològiques, les nunca vistes. Una pandèmia mundial.
Correcte.
Una secta.
Secta sexual destructiva. La recorda.
Ojo.
Sí, i després encara critiquen de que vulguis dedicar-te al teu poble i a treballar pel teu poble. Quan, per exemple, hi ha després a altres llocs, per exemple, un diputat, un regidor ras de l'oposició de qualsevol altre poble, està cobrant més que jo. Això sí que és digne. Però Vistabella no és digne.
Quan vostè sap que n'hi ha pobles al voltant que la gent no vol ni presentar-se ni ser alcalde, perquè bueno, jo no vull nombrar no municipis, però ni municipis del seu voltant de Vistabella, que no, que és un treball grandíssim, que no els tenen en compte i que no els donen pràcticament ajuda. Fins i tot que esta diputació era el primer punt que portava el fet d'ajudar el món rural. En fi, no ho sé. No sé parlar de món rural o no. Perquè al final jo crec que... Bueno, jo he vist fotos de Vistabella en la pala llevant el gel.
Sí.
No tenien ni sal.
No tenim sal. Els bombers de Vistabella no tenen sal, ni salero tampoc. És una reclamació que portem jo des de 2019 i la meva predecessora, Belén, porta des del 2015 demanant-lo, per favor, el municipi més alt de la Comunitat Valenciana, que no hi hagi un punt d'invernalitat. És que és molt greu això. Quedem aïllats, que si hi ha una urgència...
I gent molt gran.
Gent molt gran, un municipi molt envellit, embora un 60% de la població més de 65 anys. És que és una barbaritat, i insistim. I ara, mira, per sort, carreteres, per un altre costat sí que hem aconseguit que comencen a ficar pivots d'estos per a la neu, perquè any rere any el llevaneu se n'eixia de la carretera i se n'eixia, es quedava bloquejat i per tant el poble es quedava aïllat, incomunicat més temps, i eren els tractors propis de l'Ajuntament que anava a rescatar al Llevaneu.
Uh-huh. Si parlem de Nadal, quan arriba Nadal, perquè claro, és que què vol que li diga, jo el primer que li preguntaria és si vostè se torna a presentar.
Pues bueno, ja te vas dir que tu series la primera en saber-lo i no ho ha dit a ningú, ningú sap, i la resposta és sí.
Sí, ah, que bé, que bé, que bé. Bueno, pues així, una exclusiva, Jordi Alcón torna a presentar-se per alcalde a la localitat de Vistabella. Per lo tant, ja sabem qui se presenta per part de Compromís.
Correcte. Bueno, nosaltres som tenim una marca local, que és la que s'està continuant des de fa ja, bueno, l'any que ve farà 16 anys que estem ja en govern, un govern continuista, progressista, que està canviant el poble totalment.
Uh-huh.
I la veritat que crec que ens hem consolidat com un reducte d'aquestes polítiques de Compromís. La marca se diu Candidatura per Vistabella guió Compromís.
Uh-huh.
Nosaltres el principal és Vistabella i després, pressupost, Compromís, perquè confiem en aquestes polítiques que són les que fan el bé social.
Que és les que ens demanen ara des d'Europa per a recibir subvencions.
I que mai s'havien fet abans, casualment.
Però són les que ens demanen per a recibir subvencions que jo no sé per quina regla de tres després a Vistabella no li arriben, però bueno, valga la redundància i el que podem estar parlant d'aquestes coses. Projectes que volen per al 2023?
Projectes per al 2023. Tenim un gran projecte molt necessari que començarà, esperem, el primer trimestre de l'any que ve, que és començarà a construir-se un centre de dia auxiliar uh-huh. del de Janeta. És molt necessari. Vistabella, com he dit abans, hi ha molta gent gran, i ara mateix per a anar a estar al Datjaneta molta gent no vol anar per la molèstia que suposa de fer 45 minuts en una furgoneta fins al centre de dia i després tornar. Les persones estan molt delicades de salut i tampoc és, hasta, no sé fins a quin punt és beneficiós. Si
és que no és una línia recta el que han de recórrer.
No, és molt de curva, i després a l'hivern pues, ja sabem com és l'hivern.
Uh-huh. El centre de dia, que a més permetria, si n'hi ha gent que vol tornar o vol... se jubila i diu, bueno, jo me'n vaig a aquesta població pues, perquè tinc recursos naturals més al meu abast i és el que necessite. Tindre un centre de dia va molt bé.
Sí, nosaltres, a veure, la nostra línia és això. Tenim la gent que vulgui estar en casa, que és la prioritat, cadascú està en sa casa, és el millor estar. Tenim el programa de menjar a casa, que portem el menjar a casa tots els dies recient cuinat en productes comprats al poble i cuinats per gent del poble.
Uh-huh.
I després tenim el servei d'atenció domiciliària. I en el moment que la persona ja no pugui estar en la plena autonomia, necessita passar un centre de dia i ja, no, i ja després lo ideal seria arribar a una residència.
Però bueno, tot s'arribarà. Esperem que els dos pròxims 4 anys no tindré tants problemes com hem tingut estos últims anys. Nadals, com se viuen els Nadals allà dalt?
Pues la veritat, molt bé, el temps s'està acompanyant moltíssim.
Uh-huh.
Tenim una programació ben carregadeta enguany, hem pogut treballar-nos-la bé, com, bueno, des de ja tenim l'il·luminació nadalenca, tot això ja, bueno, des de meitat de desembre. La veritat, el poble està molt bonic, pues passaré una foto també. I bé, pues bueno, tenim actes, pues bueno, tenim tallers de decoració nadalenca, tallers de... Bueno, hem fet una escoleta de Nadal per primera vegada. La veritat, ha funcionat molt bé. Una escoleta d'estiu, però
claro, claro.
De Nadal, perquè la gent, perquè els xiquets puguen entretenir-se fent activitats més temàtiques de Nadal.
I tant que sí. És molt interessant, eh?
I així els pares també pues, poden també disfrutar un poquet de les vacances. O clar. Alguns treballen, que estan en els avis, molts xiquets. Que no tot el món té vacances quan els xiquets tenen vacances. I després ja el plat fort serà per a la nit de Cap d'Any, que tenim la Sant Silvestre, la tradicional ja Sant Silvestre.
Quin dia serà?
El dia 31.
31, el mateix dia 31?
El mateix dia 31.
Jo, que valent sou.
Sí, però esperem que el temps aguanti encara un poquet més. I després també la Comissió de Festes ens ha preparat un tardeo. I ja de nit pues, les campanades i la nit hasta que el cos aguante.
Quan parlem del tardeo, parlem que se fa en un puesto en concret, és dir, és un puesto tancat, un puesto obert...
Sí, nosaltres tenim un local polifuncional, i perquè a l'exterior no... per molt bona hora que faig, no és conseqüent fer una festa a l'exterior en desembre en Vistabella.
ja m'ho imagino. Entonces, serà un puesto tancat, me refereixo, ni hi haurà orquesta, ni hi haurà DJs, ni hi haurà... No, sí. Jo dic per si algú encara se li ocorris i té ganes
sí,
de pujar.
Sí, sí, per supost, tot el món està benvingut. De fet, bueno, crec que ja no hi haurà... L'ocupació sempre sol ser del 100% en Vistabella per a cap d'any. Totes les cases rurals i establiments estan plens. Els restaurants també. O sigui, que, si algun encantat...
Com és possible que se recorde tot el món i se recorda la gent que té que concedir les subvencions? Això és de juzgar de guàrdia, eh?
Sí, és complicat.
Jo.
Però bueno, és el que tenim, és el joc que les regles del joc.
Nosaltres ja anem dient-lo durant l'entrevista, a veure si algú li arriba als ulls.
Sí, algú li cap.
Entonces, pràcticament estarà l'ocupació 100%. L'entrada és gratuïta, se paga l'entrada?
Sí que s'haurà de pagar un poquet, però perquè inclou també cotilló, una consumició i un detallet. Entonces, me pareix que són 8 euros, si no m'equivoque, ara mateix ho estic dient de cap. Però bé, el local està climatitzat, bé, hi haurà bon ambient...
8 euros, això no és res.
Bé, per a lo que s'està pagant per a 3
que llocs. Que va, 8 euros, bueno, per 8 euros jo tindré tot i xampiant. A més, és una forma de que tota la gent se retrobe, no?
Correcte, fa 2 anys que la gent no es junta en Vistabella per al Cap d'Any. I ja tocava ja, per favor. I enguany en les campanes per estrenar, com aquell que diu, les primeres campanades que tocaran en públic. I estem, la veritat, amb moltes ganes.
Uf! Ja crec, és que seran les primeres, eh? Els reixos suposa que arribaran, no? Que no tindran problemes.
Els reixos arribaran, com sigui. Si arribaran en cotxe, en trineu o en esquís, com sigui, però arribaran. A més, tindrem la visita el dia 4 del Patge Real, perquè sí que es puguen donar-li les cartes, i després hi ha la cabalgada el dijous a les 8.
I jo sempre dic el mateix, és el que li pregunto a tots els alcaldes, no Jordi Alcón, sinó l'alcalde de Vistabella, què li demanaria a l'entrada d'any o a Reixos, a qui vulga, perquè uns creuen, ja saben, en l'univers, els altres creuen en Déu, els altres creuen en... Digui jo, el que vostè vulga.
Jo ho dedico a qui li corresponga.
Sí, sí, la qüestió és que l'ho porta, no?
A qui me faig de cas.
Sí, 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 sí.
I simplement això, el que estem parlant durant tota l'entrevista, que no es deixa de costat als pobles menuts, sobretot d'interior, aïllats, per rematar ja cada vegada més, i que es pensa en vosaltres més, que s'apliqui aquesta llei que s'està treballant de despoblament de la Comunitat Valenciana en caràcter retroactiu, si és precís, perquè estem sent discriminats contínuament, per exemple, en subvencions que no paguen al 100%. Un municipi no pot assumir, una subvenció estratègica no pot assumir un 30% d'una subvenció, quan una subvenció de 200.000 euros és una barbaritat,
claro,
per a la hisenda municipal. O que, per exemple, subvencionen tot, però l'IVA no, en una subvenció de 200.000 euros, l'IVA és un 21%. Tornem. I això és inassumible, 40.000 euros per a un ajuntament. A no ser que estigui en deute. I ¿qué? Tornem ja a les polítiques antigues d'endeutament i responsabilitat econòmica respecte a la població. Jo simplement demano això, que facin cas als pobles, a la gent dels pobles sobretot, que som els que més ho vivim, més ho patim, i res més. Jo en això me donaria per conformat.
Bueno, pues jo estic molt contenta de que se torni a presentar vostè d'alcalde perquè té la força de la joventut, que en definitiva és el que
no
farà...
Tanta, eh?
Bueno, però en definitiva és Isa la que fa que tot això se faci una realitat. I bueno, ese pico, esa pala, no la guarde per a que se recorden que té que donar les subvencions.
Canviarem per un martell pneumàtic.
Ah! Moltes gràcies, alcalde de Vistabella, Jordi Alcón.
A vosaltres, sempre per donar-nos veu.
Rememora moments històrics, jugadors mítics i partits decisius amb el calendari solidari del centenari del Villarreal Club de Futbol. Pots adquirir-lo per un donatiu de 3 euros a les oficines de Caixa Rural Villarreal, el centre social de la Fundació i la botiga del Villarreal Club de Futbol. No et quedes sense el teu!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Pastisseria Cafeteria Raval. Som pastissers artesans. Trobaràs els nostres productes tradicionals nadalencs com les anous fondant, ameles suïsses, cireres macerades en licor, pastissos glòria. Gaudeix dels nostres torrons artesans de fabricació pròpia. Gran varietat de pastissos per als paladars més exquisits. Ens trobaràs en la Raval de Sant Pasqual número 20 o en el telèfon 964-520134.
En estas fechas tan señaladas, desde todo el equipo de Vox Villarreal, os queremos transmitir un mensaje de esperanza. Seguiremos trabajando sin descanso para lograr que el 2023 España esté más unida sea más próspera y más segura. Os deseamos una feliz Navidad a todos.
Vols trobar les millors frites i verdures este Nadal? La Menera t'ofereix selectes, exquisites i exòtiques frites i hortalisses que faran les delícies dels paladars de grans i xicotets. Frites i verdures La Menera, avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència, en plaça Colom 14 de Vila-real. La Menera els desitja bons Nadals!
Texas Mujer, actual i moderna. Busca entre nuestras firmas la tuya y descubre las últimas tendencias en moda. Trazan Luxury, Sylvian Hedge, Molly Bricken, Salsa Release, Twinset, Renacimiento y muchas más. Estamos físicamente en la calle Colón, número 12 de Villarreal. Teléfono 964-53-7450 y síguenos en redes sociales y TikTok.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Disfruta de la Navidad en Baidalba. Ven a conocer nuestro pueblo y disfruta de la programación que hemos preparado para celebrar la Navidad. Visita nuestro pueblo, conoce nuestros parajes naturales, recorre nuestras calles y plazas y disfruta de las variadas y atractivas propuestas gastronómicas de nuestros bares y restaurantes. Y no te olvides que comprar en los comercios de Baidalba tiene premio. Participa en la campaña Compra a Casa. Ven a Baidalba. Descubréis la Baidalba también a Nadal. Es un mensaje del Ayuntamiento de Baidalba.
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información, visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Villarreal.
En Calzados Jade continúen posant als teus peus la moda en sabates des de fa 30 anys. Per això volem agrair-te la teua confiança. Si vens de part de Ràdio Vila-real, t'emportaràs un descompte d'un 10% en la teua compra, a excepció dels models personalitzats per a esdeveniments. Disposem d'una gran selecció de calçats de les millors marques i, a més, les fem al teu gust per a noces i esdeveniments. Amb possibilitat de pàrquing gratuït amb les teues compres en Jade, ens trobaràs en les nostres xarxes socials i físicament en la nostra tenda en el carrer de la Sang de Crist, número 13 de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes. Carne gallega, toro de lidia, potro, chuletón de buey, productos de denominación de origen de Aragón, Andalucía, Galicia, gran variedad de hamburguesas y casquería. Haz tu pedido por WhatsApp al 697-196309. Te lo llevamos a casa. Carnicería Carnes Alto Mijares. Nos encontrarás en calle Onda número 71 de Villarreal, frente al Parque de la Panderola.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
En Panadería Forn Tradicional El Boiso trobaràs per aquests dies tan especials els tradicionals pastissets de Boniato i Cabello. La seva especialitat, la tortada mela, feta amb una recepta única. I a més, ensaïmades mallorquines farcides de xocolata i crema. I també els nostres prims. Fes els teus encàrrecs en carrer Pares Puig número 12 o per telèfon al 964 52 54 28 o al 686 78 12 62. Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua Agència de Viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
I ara tenim amb nosaltres el veí del Cris del Calvari, Lluís Cabedó, i que és gestor d'aquesta pàgina de Facebook que ahir ens va brindar una bona innocenta, volia, o ens anunciava que farien la pròxima gala d'Eurovisió, la farien així a la localitat de Vila-real, no és aixina, Lluís?
Aixina era, sempre que el guanyador del festival de Benidorm és guanyara també el festival d'Eurovisió, entonces la televisió espanyola ens otorgava el privilegi de ser el municipi més xicotet en organitzar un certamen de gran magnitud com és este. Però vaig veure que la gent s'ho va creure, no s'ho va creure.
La gent va dir, ui, això ja quasi que... Clar, és que el Dia dels Innocents, dir que és el Dia dels Innocents ja condiciona molt. Bueno. Anem a parlar de Cap d'Any, de la història de Cap d'Any.
Sí, la història del Cap d'Any. Bueno, així a Vila-real hi ha la primera documentació com a tal. Se remonta al canvi de segle entre el 19 i el 20, pues va haver un... És l'única ressenya documentada com a poguera ser la primera noche vieja com la pogueren conèixer, no? Però la història de la noche vieja té un trasfondo més antic i quasi que ens tindrien que remontar a la primera constància que se dona de la noche vieja o Cap d'Any, com vulguem dir-li, ens tindrien que remontar a la Mesopotàmia, i això ja fa vora 2.000 anys. Aleshores no se celebrava durant el mes de desembre al mes de gener, i ese canvi de mes que també era el canvi d'any, sinó se celebrava entre el mes de març i el mes d'abril, que en aquella època era molt important perquè era el escomençar de la nova collita.
2.000 anys abans de Crist.
Abans de Crist, molt bé, se m'avigava ese matí. Entonces, la festa s'allargava pues, 12 dies, com no teníem la cosa que fer, me pare a mi, pues, festa ja van. I en les que se realitzaven cerimònies en honor als déus, rogaven fertilitat tant als camps com a les parelles i molta riquea per a tot el que tenia que vindre, per l'any que vinguera, no? Però la cosa no se quedava així, ja que, a més de les cerimònies, aquestes festes suponien el moment propici per a celebrar suculents banquets, com te deien, 12 dies, pues, no donava temps per a tot, i durant el qual els ciutadans també intercanviaven regals. Durant aquests dies, segons pareix, els estatus socials quedava a un costat, per lo que tots els habitants tenien carta blanca per a veure, tapes els oïs qui siga menor d'edat, menjar i practicar sexe amb qui vulguera sense cap tipus de tabú. O siga, l'amor libre 100%. La senyora Maria segurament estarà santiguant ara mateixa, però això fa molts anys, tranquil·la.
Ja,
o no,
o no és antigua.
Ja, quina alegria, de... quina alegria s'emporta. Dic
jo.
Entonces, ja passem dos anys mil a 46 anys antes que Crist, que Julio César, l'emperador, va decidir que, mogut per raons bèl·liques, que l'any començara l'1 de gener donant lloc al calendari que avui tots coneixem. Per cert, en torno a aquesta fecha se celebraven les festes saturnales, que en honor a Saturno y al igual que sucedía en Mesopotamia, els banquets i les celebracions floreien a doquier sense faltar l'alcohol, les drogues, el sexo, vamos... Más de lo mismo.
Otra bacanal. Otra bacanal.
Yo sé por qué siempre funciona para los saraos.
Y digo yo que no pasa de moda, ¿eh?
Eso no pasa de moda, ¿no? Algo te queda a ver para pa que la gente siguisca celebrando. A España, ya que remontamos ya, es más moderno. Nos tenemos que remontar al año 1880 a Madrid. Aún únicamente.
Después de Cristo.
Después de Cristo. Esto ya me volvé ya. Es un matiz muy importante este. On únicament la burguesia tenia la costum de finalitzar l'any brindant en xampan acompanyat per raïm, imitant les exclusives festes que entonces privades que se feien als francesos, que quasi que eren els pioneros d'això en Nadal, no? Mentre les classes més riques...
O sigui, lo que eren unes bacanales més fines.
Ah, sí, bueno, ahí ya, no, ahí ya a lo millor el que escrivia...
Només ens deien el xampany i el raïm,
molt bé,
no?
Això que ara la galeria, ja després en privat, ja segurament eso cada un faria lo que volguera. Ja, pues mentre les classes més riques disfrutaven d'aquestes celebracions tan especials, l'Ajuntament de Madrid va prohibir els festejos callejeros populars que se celebraven en la nit de Reisos degut a l'alboroto sempre ocasionat que se feia, a més del descontent per part de la Iglesia Catòlica, que ho va tachar com algo irrelevante i grotesco. La classe obrera madrileña, evidentment, en forma de protesta, se van... i per les sancions que va imposar l'Ajuntament de Madrid, pues van aprofitar per a reunir-se tots a la Porta del Sol i escoltar les campanades del rellotge el dia de Cap d'Any. I també, d'alguna manera, prenent raïm, burlant-se de la gent burguesa que eren els que feien estos aconteciments fins entonces. 4 anys més tard, concretament a l'any 1884, tot això que vas començar com una revolta i com algo en plan protesta i en plan d'això, ja els diaris d'àmbit nacional, com per exemple l'Imparcial, ja mos dia que en titulars que les uvas de la bienhechoras, i mentre el correu militar, per exemple, mos dia que la imperecedera costumbre de comer les uvas al oír sonar la primera campanada de les 12, vol dir que una cosa que vas començar com una revolta i en plan protesta, vas començar en una tradició que avui en dia tots la seguim veient. Qualquera que enxufe la primera cadena, pues veurà la Porta del Sol escoltant les campanes, això. Entonces també n'hi ha que dir que també n'hi ha una altra versió sobre el raïm. I és que en el... quan ja en l'any 1909 va haver una sobreexplotació de producció de raïm de la varietat Aledo, que això se fa a la zona d'Alacant, i entre que ja hi havia costum en plan broma i cachondeito que si el raïm i tal, però van saber explotar això per a que això ja agarrara renom,
força.
De que el raïm i tot això pues
te donava sort i així el que fèiem era consumir ese raïm que hi havia en excés, no?
Molt bé. Entonces, pues eso. Y diguem que la primera documentació, ja parlem ja en plan més localista, la documentació que hi ha és el Asia Villarreal va ser quan el canvi de segle del 19 al 20. I això, a part d'aquestes coses, porta una transcendència que ara te contaré. El 1 de gener de l'any 1901, a Espanya se va igualar la seva hora al tot el territori i va adoptar l'horari de la major part dels països que hi havia en el seu entorn, que estava guiat per el meridiano de Greenwich, que avui dia és el que ens apliquem tots. Aleshores, cada província espanyola tenia la seva pròpia hora. Per exemple, en la Corunya i les Balears hi havia una diferència de 50 minuts, perquè cada província se guiava per el seu horari solar, per
claro,
tant,
claro.
No coincidia mai. ¿Qué vol dir això? Que la capital espanyola se guiava per el meridiano de Madrid i este tenia 14 minuts 41 segons per davant del meridiano.
Mare, quin embolic d'horari!
Sí, per això la reina Maria Cristina en un real decret del 26 de juliol de 1900 va dir que no, que a partir de l'1 de gener del canviem de segle i anem a ficar regles noves per a així tinguem tots, entramos
que
i
anar... Que mirem el rellotge i que diem, ei, a les 12 te cridaré.
No, perquè en Cuenca és més tard.
Però jo dic, a les 12 te cridaré com si se poguera cridar entonces, no?
Deu bueno, a part això. Pues entonces, pues al igualar el horari, mitja hora antes de... A les 11 menos quart, des de la estació de Madrid... que era amb tots els trens que comunicaven a l'estranger, a França i a París, ja que diguem, s'igualaven els horaris, no van tenir més remei que atrasar l'hora i ese quart d'hora que Madrid portava per davant respecte al meridiano de Greenwich, i entonces igualar i estandarditzar els horaris europeus. I aquesta nit pues, ja se va aplicar i s'haurà. El relonxer d'allà de l'estació pues, va tirar un quart d'hora més que barrere. Entonces España ya va a entrar en lo que se va a denominar entonces en el tiempo de la Europa Occidental. Ya van a ser europeos por primera vez de manera oficial, ¿no? Y el relonche que entonces se partía en dos partes, digamos, de 1 a 12 del matí y de 1 a 12 de la nit, pasaría a ser el horario de 24 horas.
Sí.
Entonces a todas las estaciones de tren, a las estaciones de telégrafos, de correos, a todo lo que era enti públic, se faria el rellotge de 1 a 12 i bordejaria el rellotge una franja roja en el número del 13 al 24, perquè ja se deixaria de dir lo de les 5 de la mañana, les 7 de la tarda i les 4 de la noche. O sea, o seria de la 1 hasta les 24 hores, que és lo que avui tot el món mos guiem i per lo que mos coneixem. O sea, el canvi de segle va dur estes novetats. També, pues, això, el que era... Así también vemos una miqueta la trascendencia pachorra del español. Tú dirás, ¿por qué? Porque si eso era un real decreto y había que implantarlo conforme marcaba la reina en el seu día, que a partir del 1 de gener, anem a ser serios, pues la seriedad va a estar una miqueta abandonada.
Poquito a poco.
Molt bé, perquè en la Puerta del Sol, que era el rellotge que diguem...
Anem a sentir... ¿Vos puges la música? A veure si la coneixes.
Sí, mira, hasta que me he ficado la piel de gallina, a vegades.
Amunt.
El champán y las uvas y el alquitrán y al fondo están.
Així com el villancico de l'americana esta s'està forrant tots els anys, que cada vegada l'escolten més, estos, en tot el que és aula hispana, també se forraran el dia de Nochevieja, perquè jo crec que tot el món se la posa.
O sea, és que és preciosa, Lluís. És bonica. Ens transporta,
A mi m'he ficat moltes vegades, si tens la falta de gent, pues te ve moltes coses al cap, no?
I tant.
Pues com te dia, la Puerta del Sol, que era el rellotge que marcava el ritme dels madrileños, pues l'home aquell tenia una pachorra perquè va tardar dos dies en ficar-lo ara com tocava. O sigui que
tren... Però quantants anys havia estat allò d'aquella manera?
Que els trens anirien bé, però l'horari no anava acorde.
Sí, era tot com més... És que el món anava tot més desplayet, també,
sí,
no?
Sí. Tinc que dir-te que aunque això va ser a l'any 1901, quan se va establir els horaris, pues a Villarreal no anava a perdre la cola d'estar en la modernitat també, lo que va tardar una miqueta més, concretament un 15 de gener de l'any 1902, per el preu del modi preu de 5.000 pessetes de l'època van comprar un rellotge, que és el que tots disfrutem avui en dia, el que està al campanar. I este rellotge és el que ens va ficar el ritme a tots els villarrealens per anar a treballar, per anar a dormir i per anar a tot el que farà falta. És el rellotge que marcava les 24 hores com marcava la llei.
I ens va posar les piles a tots, no?
Sí. També tinc que dir-te que això, com a curiositat, Benit Otraver, en el seu llibre d'històries de Villarreal, hi ha una ressenya que ens diu que en l'any 1513 també Villarreal ja disposava d'un rellotge públic, però no sabrien dir-te de quines condicions ni com, perquè menys queda aquesta ressenya com a tal. No, si algú... Sempre fiquem a la disposició el nostre Facebook, tant el de l'emissora com el meu, que si algú de pues, el rellotge era de péndulo...
Sí,
de
sí, cupó, nosaltres aportem, aportem.
Pues estarem encantats de saber de saber en quines condicions ja són. Pues bueno, a Villarreal se va inaugurar el segle XX en la missa de mitjanit que se celebrava a les 0 hores del dia 1 de gener de 1901. Així va recibir Villarreal la Nochevieja del canvi de segle. Per què? Perquè el papa León XIII va tindre una concessió general a tota la cristiandat, al motiu de l'extraordinari aconteciment que va suposar el pas d'un segle a un altre. Esta disposició del papa va ser rebuda en un autèntic privilegi a Villarreal, ja que per aquells temps, fora del dia de la nit de Nadal, no es podia celebrar la Eucaristia a aquestes hores, pues el temps hàbil per a fer esta acció litúrgica estava rigorosament reglamentat. O sigui, de manera excepcional, i quasi que va ser l'única vegada, van haver dos misses a mitjanit d'aquest any, la missa del Gallo de Nochebuena i la missa de Cap d'Any del canvi de segle. A l'arcipestal, al igual que les demés iglesias d'Espanya, se va celebrar la solemne missa a mitjanit, on donava l'entrada al nou segle i la gent de Villarreal va abarrotar la iglesia que no cabia ni una agulla. O sea, poca faena ni hauria i...
Bé, va ser uno... Bueno. Van elegir perquè tinguin missa a missa, eh?
Sí, sí.
Per lo tant, és normal que no capiaran una agulla.
A més, no en Villarreal, sinó en qualsevol municipi d'Espanya o inclús, com diu el Papa, en tota la zona cristiana, pues, van fer lo mateix. O sigui, van recibir al segle XX d'esta manera. I això queda repletat en un arxiu de les Clarisses d'ací de Villarreal, en un escrit quasi... anónimo, por decirlo de alguna manera, que se dice Recapitulaciones y datos curiosos del convento de San Pascual, que Francisca Antonia Viva, seguramente sería una clarisa de la época, que sería la escribana, la que escribiría la orden del día, pues diría, pues uy, buena mano a todos los arcipres tal, que hemos fan misa extra.
Pues gracias a ella sabemos que eso va a pasar.
Va a pasar, y casi que dirían que es la primera referencia como tal de la Nochevieja a Villarreal. También hay sin rapidez y tal. Pues Villarreal no ha tingut esa trascendencia com pot tindre Madrid o inclús la mateixa capital Castelló, que estava entremolant perquè no tenien el rellonge que es anava per a les campanades, perquè a finals dels 70 ja entrava la democràcia i principis de 80, pues la gent se venia així a reunir-se així a la plaça. Però què passa? Que el rellonge, les campanes del campanar a les 11 de la nit, com que paren per el ruido, i fins a les 6 o les 7 del matí no funcionen, entonces la gent no tenia una referència sonora per saber quan era el canvi d'hora. Pues se fica entonces en la orella pega a la pared del ayuntamiento, pero claro, si ni al mes de 100 personas, las campanetes del ayuntamiento ya no se senten.
Exacto.
Entonces, pues la gente, uy, ha pasado un minuto y no me la mantendrá. Pues digo que entre esos dispendios. Entre esos dispendios. Y entre que la gente primero comenzaba a derramar una miqueta de cava y ya después ya nada en cada vegada lo de derramar, se la bebían y después lo que tiraban en las botellas al cap, pues va a conseguir que una cosa que si se hubiera conseguido una miqueta de civisme. En aquella época, pues hoy en día, mejor Villarreal, per moltes taronges que a millor puguen repartir en moltes d'això...
No avui... fa que se concentren.
Molt bé, però a millor seria per part de l'Ajuntament, dir, bueno, anem a ficar uns altaveus con Déu mana, així al campanar...
I busquem ixa alegria paisanit. Lluís Cabedo, gràcies per haver estat ací, i la setmana que ve ens retrobem, no? Portem-nos algo de Reisos...
Ui, de Reisos, ja buscarem, me fas buscar, me fas, tu no me fas
treballar,
disfrutar a mi,
jo,
no me
treballar,
fas
treballar,
de vacacions,
treballar. Lluís, moltes gràcies per haver vingut.
Vale, moltes gràcies a tu, mos veiem.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
En Tot Labors trabajamos nuestros pijamas, camisones, toallas y enaguas de comunión, con las técnicas más artesanales para obtener un exquisito acabado en telas de lino, algodón y japonesas. Impartimos clases de vainicas, costura y patchwork, técnica de la que disponemos de telas y material para hacer colchas, bolsos o personalizar cualquier prenda. Contáctanos en Tot Labors, tienda Mercedia, que encontrarás en la calle Ermita número 58. Teléfono 964 52 39 99.
¿Tienes una lesión aguda o dolor crónico y estás buscando un alivio inmediato del dolor? ¿Estás embarazada y buscas preparación al parto tanto física como emocionalmente? ¿Tienes un bebé y quieres saber si se está desarrollando con normalidad? En Grow Wellness ofrecemos una fisioterapia cercana y familiar con un enfoque integral para ayudar a adultos, embarazadas y bebés a disfrutar de la salud y el bienestar. Para más información, visita growwellness.es y nos puedes encontrar también en el teléfono 642-461-348. Físicamente, estamos en el centro Mare de la calle Joan Fuster, número 28 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Fem d'aquest Nadal una celebració per tot el que ens unís.
i el que ens unís és l'orgull per la nostra terra i la nostra gent, les ganes de benestar, progrés i oportunitats per a tots. Junts construirem la província que mereixes. Des del Partit Popular de la província de Castelló, vos desitgem un bon Nadal i un pròsper i venturós 2023.
Estas Navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
I ara tenim en nosaltres al portaveu del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real i com no també el president del Partit Popular així en la localitat de Vila-real, Adrián Casabó. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui a les 10 del matí vostè tenia una cita, no?, així en la plaça, i volia conscienciar d'aquest consum de producte local, no?
Sí, així ha sigut, no? Nosaltres hem iniciat una campanya per a posar en valor els productes locals i els comerços de Vila-real, i pensàvem que era un bon moment, ara que venen les celebracions de Nadal i també ara el Cap d'Any, poder potenciar aquest producte local, no? I avui en especial la taronja, sabem tots els problemes que estan patint els nostres llauradors, i és cert que des del Partit Popular tenim una sèrie de propostes que anirem que continuarem explicant als nostres veïns els pròxims mesos, tant per als llauradors com per al comerç del Vila-real, per al comerç local. Però és cert que mentre arribi aquesta possibilitat de des del govern impulsar aquestes polítiques que considerem que són les que necessita en aquest cas el sector citrícola, sí que podem fer alguna cosa, no? I el que hem fet és això, pues, posar en valor la nostra taronja i animar als vilarrealens que en lloc de consumir el raïm, que oblidem este any el raïm, que és una fruita que està molt bé però que no és d'ací, però en canvi pues les nostres taronges sí que podem consumir-les i celebrar aquest final d'any amb producte 100% de Vila-real, i per això pues, hem repartit este matí centenars de quilos del nostre cítric que està comprat en cooperatives i en magatzems d'ací de la nostra ciutat.
Això ha sigut a les 10 del matí, però vostè ha tingut que matinar perquè avui ha hagut un ple extraordinari, no?
Sí, ha hagut un ple extraordinari i urgent, que jo crec que la urgència no era avui, la urgència en alguns casos era de fa anys, no? Avui era un ple per aprovar 5.600 euros en factures pendents, i algunes d'aquestes factures pues eren inclús de fa més de 3 anys, no? Una factura, per exemple, d'un dinar al restaurant El Molí, que tots els vilarrealencs saben que El Molí va tancar a final de l'any 2019, una factura també per a un campionat d'especial olímpics que se va celebrar en la ciutat en 2019, o inclús hi havia una de les factures que s'ha pagat d'una empresa que ja ha tancat i que està en liquidació, no? Per tant, com venim denunciant des del Partit Popular, este govern paga tard i malament, i el que volem és que els proveïdors, que n'hi ha molts d'empreses de Vila-real que encara no han cobrat factures pendents per treballs que han realitzat este any, però també l'any passat, que no hagin d'esperar 3 anys, com els ha passat a algunes d'aquestes empreses de Vila-real, per a cobrar el que deuen, no? Però és que desgraciadament no ens sorprèn, no? Els socialistes funcionen d'esta manera, i des del Partit Popular considerem que la millor ajuda que poden rebre les empreses de Vila-real és cobrar a temps, no? I avui jo crec que és moment també de parlar d'un altre sector important per a la nostra ciutat, com és el sector tauleller. Recorde que l'últim ple que vam tindre a ser l'Ajuntament de Vila-real, nosaltres ja posàvem damunt la taula que les ajudes anaven a arribar tard i malament. Els socialistes de Vila-real ens diuen que no, que n'hi havia que esperar perquè Pedro Sánchez estava molt sensible i coneixia molt bé els problemes del sector ceràmic. Sabem l'anunci que ha fet el president del govern i sabem també el que pensa el sector, no? I avui llegim titulars en premsa com que el tauler ja haurà de pelear amb altres 24 sectors productius per 400 milions d'ajudes, per tant ja veurem el que els tocarà, o en un altre mitjà llegíem així ajuda Sánchez de la ceràmica sin rastro de frites, se les han deixat fora, i 6 mesos de papeleo per a cobrar unes ajudes que ja fa mesos que eren urgents. Per tant, crec que ja està bé, crec que en Vila-real i en la província de Castelló hem de dir prou, ja està bé que este govern socialista menysprea contínuament els nostres sectors productius. Parlàvem abans de la taronja, però parlem ara també de la ceràmica, i així no es pot continuar, no? Jo crec que ja n'hi ha prou i cal un canvi, perquè si no l'economia de la nostra ciutat està en un greu perill, perquè el govern socialista no està per la labor d'ajudar a un sector clau per al futur de la nostra ciutat.
Mire, la sensació que tinc és que la seva campanya electoral va basar ser en potenciar lo pròxim, lo local.
Crec que ho hem de fer, no? Com li dia, fins que no arribem al govern no podem impulsar aquestes mesures que nosaltres considerem que fan falta. Parlàvem per la ceràmica, que evidentment hi han de ser mesures a nivell nacional, però el president del nostre partit i futur president del govern, esperem quan abans millor, Núñez Feijóo, ha estat a esta província, coneix directament els problemes i les solucions que necessita el sector ceràmic per a mantenir la competitivitat. Parlem d'un sector que mai ha necessitat ajudes, però que en este moment les necessita i les necessitava ja fa mesos. O sea, no podem ara esperar 6 mesos més per a que aquestes ajudes arriben. I també així a nivell local, i ho comentava, nosaltres tenim una sèrie de mesures, per exemple, per al comerç local, per a fomentar realment que els vilarrealencs se compren en el comerç local i no uns bonos, com per exemple passa, que ara hi ha diners dels que recuperen ese bono que poden anar i gastar-se'ls fora de Vila-real. Per tant, nosaltres tenim una sèrie de mesures que implantarem quan arribem al govern, però fins que això arribi en 5 mesos sí que podem fer el que estem fent, no? Que és posar-nos al costat dels nostres llauradors, dels nostres comerços, posar en valor el producte local, el comerç de proximitat i animar a la gent, com ho estem fent, doncs, per exemple, que en este Nadal compre els productes per als dinars i sopars d'aquestes dates en comerços de Vila-real, que faci els seus encàrrecs als Reis Mags també, entenc, des de la nostra ciutat, o que quan isca a celebrar també aquestes festes amb els amics, que ho faci en bars i en restaurants de Vila-real. Per tant, fins que arribem al govern, sí, que anem a estar estos mesos potenciant tot allò que és de casa, perquè, com diu la campanya, si és de casa, bo.
Moltes gràcies, Adrián Casabó, per haver vingut i haver-nos fet i haver-nos donat i ser punt de vista de lo que ha sigut el ple d'este matí, este ple extraordinari que n'hi ha hagut, i sobretot presentamos este producte que jo pense que sí, això és el, com se diu, el pistoletazo de partida, no?, de la campanya.
Bueno, jo crec que és la continuïtat a un treball que portem fent molts mesos escoltant els veïns, escoltant els diferents sectors, per oferir-los les solucions que necessiten i tindre un govern que de veritat estiga preocupat pel que necessita Vila-real. I aprofitar també, ja que estem acabant l'any, pues, desitjar-vos també a esta casa, Ràdio Vila-real, un molt bon any 2023, i a tots els veïns de Vila-real, que acaben de passar un bon Nadal i que tinguen, sobretot a partir del 28 de maig de l'any que ve, un molt feliç any 2023.
Pues vostè sap que de la decisió dels polítics està el futur tant dels mitjans com dels comerços.
Així és.
I de les empreses. Així que els demanem això, que lluiten per nosaltres. És el que els demanem.
Pues per això jo crec, com li dia, que aquest canvi que necessitem a tots els nivells crec que es fa urgent i que no pot esperar molt, perquè evidentment d'aquest canvi i d'aquestes polítiques que impulsem des de les diferents administracions depèn el futur de moltes i moltes famílies de la nostra ciutat.
Moltes gràcies i feliç any nou.
Feliç any nou.
Pasamos por los puentes de celos y de historias, prohibimos a la mente confundirse con memorias, nadamos por las olas de la inercia y la rutina con ayuda de amor.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella.
Fusteria Rafa Pitarc. Més de 15 anys donant valor a les vostres cases. Dissenyem i instal·lem cuines, portes i armaris. Ens pot visitar en el carrer Mare de Déu de Gràcia número 27 de Vila-real o contactar per telèfon al 722-666-117. Fusteria Rafa Pitarc. Som sinònim de qualitat i professionalitat.
Música. Mare, centros de educación maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Tens un sopar d'empresa, un event o simplement no saps què posar-te per estos Nadals? En Texas Hombre t'ajudem a trobar el look que millor s'adapta al teu estil. Elegant, desenfadat, original, llamatiu... De la mà de marques de renom com ara Guess, Replay, North Sales, Levi's, AFSH, Name It, Fred, Brava... Des de Texas Hombre volem desitjar-vos uns bons Nadals.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I ara ens acompanya a la localitat de les Alcries. Tenim amb nosaltres a la seva alcaldessa, Esther Lara. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Noelia Albalate, que ella és regidora, però no vaig a dir-los de què, perquè és que és d'un fum de coses. Molt bon dia, Noelia.
Bon dia.
Alcaldessa, fem un breu resum de lo que ha sigut este 2022.
Pues bé, el 2022 ha sigut l'any de poder tornar, no, a la normalitat en quant a tot correspon, no, en la gestió pura i dura d'un ajuntament, no? Hem passat de tindre sobre la taula protocols, mascaretes, gels, a poder tindre projectes d'inversió i realitat, pues, per als pobles, no? La veritat que nosaltres hem encetat diferents episodis. En aquest cas, pues, hem tingut l'accessibilitat de la biblioteca actual. Hem tingut també la inversió que s'està fent actualment de la reforma del consultori mèdic. Hem tingut també recentment finalitzada la passarel·la que comunica, la primera fase de la passarel·la que comunica els,
sí,
dos polígons.
Ahí anem, alcaldessa, la primera fase.
Exacte.
És dir, la gent com que, clar, no està dins del consistori, lògicament, perquè cada un té la seva vida. Quan veu aquesta passarel·la feta es troba que no té accessibilitat, és dir, és una passarel·la que té escales.
A veure, aquesta passarel·la sorgís ja fa un any, teníem el projecte complet de la passarel·la. La passarel·la, pues, era el preu era un milió d'euros, el que era del projecte sencer. També ens la concedissin permís d'una subvenció de l'IBACE i realment teníem entre 3-4 mesos per a poder fer la inversió. Era inviable tanta quantitat de diners en tan poc de temps. Aleshores decidim renunciar a aquesta subvenció per a separar el projecte en dos fases. Aquesta primera fase és la que s'ha fet enguany i la següent fase és la que compleix la totalment accessibilitat de la passarel·la i també donar-li, pues, més il·luminació i totes les millores que corresponen a la passarel·la. Són obres d'un cost molt elevat, tal qual està també el mercat en tema d'espreus i demés, i bé, ho han fet així també perquè a les dues fases l'aportació que tenia que fer l'Ajuntament també era menor. De l'altra manera, era un projecte ja van, en una ocasió ja van, i es corresponia aportar més diners. En aquest cas, pues, bueno, han sigut aproximadament uns 100.000 euros els que ha aportat l'Ajuntament i la resta són des de la subvenció. Aleshores, pues, bueno, era una subvenció interessant a fer, no?
Si parlem del primer projecte, que era la biblioteca, i el consistori metge, ha eixit tota la despesa ha sigut per part del poble?
No, el que és el consultori mèdic és 100% és una subvenció, és un projecte que sí que el projecte el paga l'Ajuntament, però és un projecte 100% subvencionat per Conselleria, una línia de subvencions que n'hi ha en sanitat, i el que és el tema de la biblioteca, tampoc, crec que han sigut, si no recordo ara mal, 85.000 euros l'Ajuntament, de subvenció, i uns 60-65 l'Ajuntament. D'esta manera, aquest edifici, pues, esperem, no?, que en un breu període de temps la biblioteca puguem treure d'ací, perquè el 2022 també ha sigut l'any que crec que molts alqueries esperàvem, que era poder tindre la Casa de la Cultura ja en marxa a les obres. Aleshores, el que se pretén és que aquest edifici, si no té biblioteca, quede completament accessible i en ús per a qualsevol funcionalitat que trobem o necessita que és al municipi. Aleshores, jo crec que...
Casa de la Cultura, parlem perquè ha sigut algo que jo crec que se porta... Uh-huh. Jo recorde les últimes eleccions, fa 4 anys, que ja fa 4 anys...
Ja fa 4 anys.
Ja tot el món i tots els partits polítics parlaven d'aquesta Casa de la Cultura i s'ha posat en marxa Casa de la Cultura. Uh-huh. Resulta que aquest últim bueno, ha sigut, farà un parell de mesos, pot ser possible o alguna cosa així, que se'ls informa als ciutadans que sí que ja se posa en marxa i molts interpreten, bueno, és que venen les eleccions.
No, a veure, ara és fàcil dir que tot és perquè venen les eleccions, no? Uh-huh. És la part més fàcil. Però com bé dic, aquest any pues, és el resultat de 2 anys també en stand-by, no? I la Casa de la Cultura, pues, com bé dies, fa 4 anys tot el món volíem acabar la Casa de la Cultura, fa 8 anys tot el món volíem acabar la Casa de la Cultura, fa 12 anys tot el món volia acabar la Casa de la Cultura, no? Però va ser el 2017 quan de la mà del president Ximo Puig van tindre l'ocasió de que ell prenguera la seva paraula de acabar aquest edifici, no? Vam arribar a acordar que fer-ho per fases també per lo mateix, perquè és una despesa molt elevada i també la realitat i la necessitat més vital que puguem tindre ara era trobar-li en aquell moment a la biblioteca una accessibilitat i poder tindre una biblioteca com cal, no? Perquè la que tenim, pues, evidentment, també ja té els seus anys, no? Uh-huh. És de veres que ara, pues, conflueixen dues coses, que l'actual edifici de la biblioteca sí que és accessible 100%, també després de la reforma que se va fer al carrer Mossèn Joan Miralles, i ara també ja l'edifici ho complís tot, i tindrem també, pues, lo que és la primera fase de la biblioteca. La veritat que nosaltres el divendres passat vam visitar les obres, vam tindre una immensa alegria, perquè ja no entravem entre deixalles ni restes d'obres, sinó que entravem ja a terra, pues, límpia, no? Sense cap tipus de trasto ja, i la veritat que ens va donar molta alegria de veure que ja anava en marxa, no? Esperem, pues, que aproximadament en un mes estan netejant i traient tot allò que no val i poder mirar a veure què se pot reaprofitar en la actuació d'ara i, bueno, pues, deixar tot el que és la biblioteca i el hall d'accessibilitat d'accessió també ja tot lliure.
Ojo, és una població de quants habitants?
Pues 4.500.
Perquè la gent que estiga sentint-nos dirà pues, totes aquestes infraestructures per a una població de vora 5.000 habitants no arriba, tenen que presentar projectes molt ben presentats o no te'ls donen.
Així és, per exemple, dia abans que ara ja tenim l'accessibilitat de la biblioteca, no? La primera volta que vam demanar l'accessibilitat no complia accessibilitat des de peu a vora carrer. Aleshores, se mos va denegar la subvenció. Aleshores, això són un any, un altre any, fins que ja tens el projecte ben embastat, no? El consultori mèdic ens passava el mateix. Calia un projecte ben redactat i calia també, pues, és un projecte que tota la planta baixa d'on s'ubica el consultori és municipal, no? És adjacent tota la zona de serveis socials, Jutge de Pau. Aleshores, nosaltres tenim un projecte també desglossat per fases per a poder, si en alguna ocasió podem renovar serveis socials, pues, també fer-ho per a serveis socials. El que és la zona del Jutge de Pau, també, vull dir, per a poder tindre-ho tot. Aleshores, avui en dia cal tindre projectes ben elaborats i ben estudiats per a quan apareixin les subvencions, perquè, com bé dius, un municipi de 4.500 habitants és gràcies, no?, a totes aquestes línies de subvencions que podem fer-ho, no? Perquè per fons propi és molt difícil i és molt complex, perquè pues, bueno, és un pressupost també molt ajustat i cal pues, estar treballant contínuament en base a subvencions.
Uh-huh. Per a la gent que diu que el poble està brut, que no està net, és dir, han hi hagut sempre problemes, o almenys és el que jo... Uh-huh. Com, que veig que a aquest poble i tinc un jardiner que ve i em diu és que hasta que s'ha pogut contratar a una empresa que realment poguera tindre les coses com cal, que, perquè per lo vist antes n'hi havia problemes de contractació en...
Sí, vam tindre un xicote problema. Nosaltres vam treure la licitació del contracte de jardineria, van optar dos empreses i una d'elles pues, va fer una baixa important, no? Era una baixa temerària que se va requerir i bueno, pues, va estar ben justificada perquè era una empresa que era un centre d'empleo, no? Era un centre d'empleo que evidentment pues, bueno, no tenen els seguros socials, no els abonen, no? I per això permetia fer aquesta baixa en respecte a una altra empresa, no? Vam començar el servei, però la veritat que des del primer moment vam tindre molts problemes, però la part administrativa i burocràtica de com portar un expedient administratiu a nivell d'una administració, pues, té uns plaços, té uns requeriments, i en això hem estat treballant, i això és el que ens ha fet pues, un poc demorar el poder millorar pues, la imatge del poble, no? Jo crec que ho hem passat molt mal, n'hi ha que dir-ho, ho hem passat molt mal perquè nosaltres vivim a les Alqueries.
Claro.
I tots els dies pues, també tens o un jardí prop de casa o passes cada volta que vas a l'Ajuntament o quan t'hi a comprar i també ho veus, i tinc que dir que ha sigut els nostres matins quan arribàvem a l'Ajuntament, tots els regidors parlàvem del mateix, tots passàvem per qualsevol lloc, foto, informàvem per a poder requerir. Malauradament, pues, a dia d'avui encara no tenim un contracte adjudicat, però mentre la situació se solventa d'una manera o altra, sí que tenim pues, les diferents zones del poble pues, uh-huh. en diferents empreses en les que s'està actuant, i crec que finalment s'ha gestionat bé, però pues, sí que va ser un impàs fins que també vam poder tindre un poc l'okay per dir ja podeu contractar, no existís empresa associada, no, a l'Ajuntament. I bé, pues, i s'han segut les dificultats, no, que s'han pogut tindre.
I arriba el que tot el món avui és, almenys allí, perquè tenim la sort de tindre la confiança de parlar-nos entre nosaltres, tot el món. I jo sentic comentaris, si parlem de lo que són els poalets, mire, jo el 9 de desembre l'Ajuntament de les Alqueries publica els poalets per als habitatges i els contenidors per a la restauració, comerços i indústries, el nou sistema de recollida de residus porta a porta ja està en les Alqueries.
Bé, sí, fa molt de temps que s'està treballant en el nou sistema porta a porta. Li puc dir que fa més de 2 anys que anem en tot això, no és d'ara ni molta gent espera que passen eleccions, però bueno, tenim que anar la veritat per davant, no n'hi ha que esperar a que passen eleccions. Les Alqueries ens hem trobat en una situació que al març finalitzava l'actual contracte de recollida de residus, un contracte de 10 anys, i això ens porta, pues, com bé dies de projectes, pues, també a fer una redacció de plecs nous, val? Totes aquestes plecs, pues, evidentment, van en base a la legislació actual, tant la de residus, tant la europea, estatal, com l'autonòmica, que totes ens aboquen un poc a iniciar aquesta recollida de residus ben separada en origen. En origen és des de les nostres cases, val? Per tant, nosaltres és nou plec que fem, triem el porta a porta, perquè l'altre sistema enviable que també pot existir és el tema dels contenidors intel·ligents. El tècnic en el que nosaltres ens assessorem ens diu que per la tipologia de municipi, el tipus de cases, el tipus de carrers, que no som vivent des de finques molt altes de pisos i demés, pues, bueno, és més idoni el tema del sistema de porta a porta. Això sumat també a la despesa econòmica que suposa tindre que ficar pues, el tema dels contenidors intel·ligents. Uh-huh. Aleshores, triem el tema del porta a porta. Dic que fa 2 anys que aquest sistema ja anava un poc en marxa, perquè bueno, la foto que n'hi ha per a recordar-ho és quan des de Gerència de Consorci i l'Ajuntament el presentem a la porta de l'Ajuntament, pues, la meva filla té 18 mesos, jo estava embarassada d'ella, perquè feu un poc més o menys els comptes, ¿vale? Ja s'anunciava això. Aleshores, temps per a presentar a l'Ajuntament en forma, un poc almenys en aquest aspecte, els partits un poc també de la posició han tingut per a poder fer i sí, han mostrat la seva disconformitat aportant la recollida de firmes que s'ha fet al municipi, però el plenari després que ja estava aprovat el contra, els plecs i demés. Aleshores, vull dir, no és que no hem anat de la mà, sinó simplement és que jo a vegades he trobat, inclús ara quan tens l'oportunitat de parlar amb gent, és que no s'ha escoltat tampoc un poc el que nosaltres estàvem intentant dir o explicar, no? N'hi ha gent que quan li has dit això és com funcionarà el sistema i has preguntat, i mira que ho hem dit moltíssimes vegades, no, no, és que no sé encara com és ni sé el que serà. I no, és que van vindre a casa i no vaig voler obrir la porta. No, és que aleshores hem tingut, la veritat que al voltant de tot això s'ha creat un malestar general que ben bé tampoc, per lo menos des de la nostra posició, no entenem el per què, perquè una cosa és no voler-lo, però l'altra cosa és pues arribar a certs punts on s'ha arribat, no? I per tant el sistema porta a porta a les alqueries té un llarg recorregut tant sí, des d'ara.
Jo si vol li dic, perquè clar, hi ha hagut una evolució en l'opinió del carrer, lògicament jo he anat dins escoltant aquesta evolució. En principi jo quan ho sent considero que és una aposta molt arriscada per la seva part, perquè vostè sap que se juga l'alcaldia, vostè ho sap.
Bueno, jo si l'alcaldia crec que la nostra gestió la avala molt més allà del tema del sistema porta a porta, no? El sistema porta a porta és una cosa més, però com diem abans, n'hi ha moltes coses també a ficar en joc de tota aquella gestió que hem fet, no? Vull dir, això jo a cadascú...
Mire, jo li dic que es juga a l'alcaldia perquè tots els altres projectes, o almenys el que era la Casa de la Cultura, portaven tots, el que no s'imaginava ningú era, en un principi, segons vostè afirma, i bueno, estarà, suposa que la memòria del ple, on tot el món està d'acord i ho aprova, sí que després, quan eixen al carrer, este no és el mateix discurs. I a mi l'últim que se m'ha traslladat és, per part de la ciutadania, és... Val, sí, ens obliguen, el món va canviant, ens hem de fer un planeta sostenible, però per què hem de ser els primers?
Els primers tampoc ho som, perquè potser som els primers de si del voltant, però tampoc tan lluny, perquè per exemple a Benlloc ja està el sistema també en marxa, i no està tan lluny, és a ser la província de Castelló. A València, Meliana també estan en marxa fa apenas mes i mig. Saix, o sigui, n'hi ha molts municipis a nivell de comunitat que estan en marxa.
El que també, si em permet, la pregunta és, hi ha interessos econòmics? Perquè, clar, si parlem dels interessos econòmics és que ens eixia més barat al poble a fer la recollida porta a porta que els contenedors intel·ligents. Però hi ha algun interès polític darrere que puga recolzar el fet de que les alqueries tinguin aquesta recollida porta a porta?
La veritat que no, i no entenc que se pense això, perquè interès econòmic que queda clar que no en tenim cap, no? Dediquem moltíssim temps i moltíssimes hores a canvi de res.
Que
n'hi
ha
voltes,
un consorci,
no? Sí, però el consorci
que se gestiona, que una regidora que està governant amb vostè en coalició formarà part d'aquest consorci.
Sí, però com podria estar jo com a alcaldessa? Vull dir, el consorci està representat per un regidor de l'Ajuntament. En aquest cas és la regidora i companya Belén Albero, perquè és la regidora de Medi Ambient i porta serveis públics i la que gestiona aquestes àrees. I bé, quan vam fer el pacte de govern vam decidir que fora ella la que estava, com la resta de companys estan al Consorci de Bombers o com estan al Matadero, vull dir, en el Consorci de Matadero. Vull dir, tenim diferents llocs on òrgans que representem fora de l'Ajuntament. Aleshores, no n'hi ha més que interès. L'interès ha sigut pensar quina és la millor eixida per al poble. Serem a lo millor els primers, però els pobles del voltant ja ens pregunten moltes coses de com forma les estem fent per fixar-se també en nosaltres.
En cas de que, perquè això també és algo que se parla, si vostès no tornaran a eixir, se revertiria la situació, és a dir, el poble tornaria a gestionar el FEM com el gestiona ara?
Bueno, jo no sé què farien els que estarien si no sóc jo. Jo crec que seria complicat per el que di abans. Això no és un capritx polític, això ve tot basat en unes normatives, i que la decisió política pugui estar decantada en Poals, per dir el sistema Poals, o bé sistema porta a porta o sistema de contenidors intel·ligents. Contenidors intel·ligents, fiquem davant de la casa que n'hi ha un contenidor ara les 6 fraccions. retirem llocs d'aparcament? Si a dia d'avui un contenidor ja molesta, a lo millor on està, hi ha queixes, el canviem una temporada, tornen a haver queixes, el canviem una temporada, què fem en els 6 contenidors? On es fiquem? Davant de quina casa? A qui no molesten? Vull dir, hem pensat en moltíssimes situacions i després també, evidentment, els actes vandàlics que poden patir també els contenidors, el que valen, no?, aquests contenidors. Aleshores, n'hi hauria també inclús que duplicar molts dels punts que n'hi ha a dia d'avui, perquè, com bé diem, el contracte que tenim és de fa 10 anys. Les necessitats de fa 10 anys ara no són les mateixes. Ni els preus del contracte de fa 10 anys són els que o sea, lo que eren i estem pagant ara no serien tampoc a dia d'avui. Aleshores, n'hi hauria també un increment. No sé, vull dir, jo, si no som nosaltres i el que entra, evidentment, vol canviar, pues bueno, canviarà també el que podrà. No per lo que nosaltres estem deixant fer, sinó per lo que les pròpies lleis també ens obliguen un poc a separar en residu. Enguany tenim un impost nou, del qual tampoc... pareix ser que no interessa parlar, però és un impost que a l'Ajuntament de les Alqueries ja ens han donat l'estimació i així ens ha tocat incloure el pressupost 2023 de 17.000 euros. El que suposa que per cada tona de basura que entra mal separada a la planta, això suposa 40 euros per tona. L'estudi que tenim a les Alqueries està entrant mitja tona per habitant. Aleshores, són aquestes coses que cal pensar. Som els primers o no som els primers? Al final, si esperar una cosa bona, tenim que ser els primers. Jo crec que això també és important, no? També hem sigut uns dels pobles que en aquell moment independitzar-nos, no? També va ser una cosa i finalment ha sigut una cosa bona, no? Ens ha donat una entitat pròpia,
claro.
I ha sigut una cosa bona. Vull dir que aleshores tots els canvis són dificultosos, costen, i també dic, hi haurà coses que tal volta no s'acerten a la primera. Rectificarem, se modificarà. Si cal, augmentar alguna recollida més d'algun tipus de fracció s'inclourà, però tindrem que primer saber com funciona, perquè el sistema que anem a implantar en altres llocs està funcionant. Té també les seves dificultats, evidentment, però que hi haurà que provar a veure quins és els errors que podem trobar, i a lo millor no n'hi ha tants com els que pensem, perquè confiem i creiem que la gent ho fa bé. I sabrà fer-ho bé, i tots, vull dir, jo la primera que també tindré errades a l'hora de separar, vull dir, però tindrem que dependre, no?
Dit això, fem una xicoteta pausa de publicitat i parlarem de lo que són les festes nadalenques d'Alqueries.
Passarela Moda és un espai íntegrament dedicat a l'home, tant en sastreria i cerimònia com en el estil casual. Tienes a tu alcance las últimas tendencias con un asesoramiento profesional y personalizado. Pasarela Moda Hombre, en Conde Ribagorza número 5, frente a la Plaza de la Panderola, Villarreal, y en pasarelamoda.com.
Des del Partit Socialista de Villarreal us desitgem un molt bon Nadal i un pròsper any nou.
Que el 2023 ens porte energia, il·lusió i esperança per a continuar treballant tots junts cap a la nova Villarreal del segle XXI.
Bon Nadal, Villarreal!
Il·lumina nit i dia, les encens amb el somriu.
Celebra las Navidades y el Día de Año Nuevo en el bar-restaurante El Madrigal. Disfruta de deliciosas tapas, bocadillos y platos diversos. Y por supuesto, no te olvides de venir a dar la bienvenida al recién reformado Estadio de la Cerámica con el Derby Villarreal-Valencia el 31 de diciembre. Podrás almorzar, comer o tardear a un paso del campo de fútbol. Recuerda también que todos los días del año podrás degustar nuestros almuerzos y menús. Bar-restaurante El Madrigal, calle Ermita 197, teléfono 964-0338-63.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Desde Unides Podem, Esquerra Unida con Confluència d'Esquerres per Vila-real, vos desitgem bon Nadal i feliç any nou 2023. Esperem que passeu unes festes meravelloses envoltats dels vostres éssers estimats i que l'any vinent porte molta alegria, benestar, consciència social i salut per a tots i totes. Que l'esperit nadalenc vos acompanyi durant tot l'any i el repartiu per a totes les persones independentment del gènere, color, nacionalitat, religions, condició social o nivell econòmic. Molt bones festes.
I ara anem a la localitat de l'Alcora perquè està en nosaltres el seu alcalde Samuel Falomir. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Alcora aprova per unanimitat un pressupost rècord de 18,8 milions d'euros per al 2023. I el més llamatiu és que els tres grups polítics en representació en el consistori, o sigui, el Partit Socialista, el Partit Popular i més l'Alcora, han eixit els tres a favor. És a dir, s'ha aprovat per unanimitat.
Sí, bueno, esta legislatura no es la primera vegada que ja l'aprovem per unanimitat i jo crec que, bueno, al final és fruit, no, també de la voluntat per part de l'equip de govern, no, que a pesar de tenir majoria absoluta sempre hem volgut treballar, no, conjuntament en tots els grups municipals i si algo sempre hem dit, no, que qualsevol proposta vingui del grup municipal que vingui, si és bona per al poble, que no tinc cap problema en acceptar-la i evidentment executar-la, no? I bueno, la veritat que durant aquest últim mes, no, el regidor d'Hisenda, que és el que ha configurat aquest pressupost, és el que ha dut directament les negociacions en els grups municipals, pues bueno, hem sigut capaços, no, de poder lograr aquesta unanimitat, que jo penso que també és molt important, no? I més ara mateix en la situació política que tenim actualment. Jo crec que, encara que siguem un poble xicotet, no? I en la Gàlia se veu que on hi ha gent, no? Que independentment de les seves idees i del seu partit polític, antepose, no? L'interès general per davant dels seus interessos partidistes i més també tenint en compte que estem a 5 mesos d'unes eleccions municipals i que per tant sempre és molt més complicat arribar a aquest tipus d'acords, no? I jo pensei, ho vaig dir en el plenari, no, que estic molt orgullós, no, des de ser regidors que conformem la corporació municipal, que una vegada més, no, ja vam demostrar en 2021, no, com vam aprovar aquest pressupost també per unanimitat, un any també molt complicat, hem demostrat que per davant de tot estan els interessos del nostre poble.
Pues mire, jo crec que això ens torna aquesta confiança als polítics, eh? Ho necessita, en avui se parla almenys així en Castelló, que és la província que nosaltres ens estimem i que volem sigui capaços de tot el món mirar per el poble i no mirar cada un per el seu partit. Vostè diu que l'Alcora finalitzarà l'any en els deures fets.
Sí? Efectivament. Sí, sí.
Mire, diuen que este pressupost serà és un pressupost social e inversor, conseqüent en la situació econòmica actual i també dirigit per avançar a la transformació que experimenta l'Alcora i la que dinamitza l'economia local i en la millora de benestar de molts veïns i veïnes, i el lema és no deixar ningú enrere.
Així és, este pressupost té dos parts fonamentals. Per un costat té la part social, que s'ha vist incrementar més d'un 50% respecte al pressupost 2022. Nosaltres totes les partides dirigides a ajudar les persones les hem ampliat un 50% totes, perquè la voluntat és que tenint en compte que malauradament tal volta més gent tingui que acudir, no, a serveis de l'Ajuntament per a demanar ajudes, que damunt aquestes ajudes que estarà donant anem a augmentar totes un 9%. No? Nosaltres calculem que hi ha una inflació del 8,5. Nosaltres totes les ajudes a la natalitat, ajudes al transport, ajudes a estudiants, ajudes socials, ajudes de lloguer, ajudes per el tema de poder pagar la llum o el gas o l'aigua, anem a augmentar-lo tot un 9%, pues perquè al final és el que veiem que està augmentant a dia d'avui per a totes les famílies, no? Per tant, aquesta part social sí que l'hem tinguda molt en compte en aquest pressupost, i després també, pues, com hem dit, no, ficar en marxa una sèrie d'infraestructures que durant aquests anys hem estat treballant i que fruit, no, del treball de 4 anys ja poden començar a vores, no? Per exemple, la Casa de la Cultura, no? En 2020 van adquirir un edifici, l'edifici de la Muy Noble Artística i Ceràmica, que està pràcticament a 200 metres de l'Ajuntament. En 2021 van fer ja l'anteprojecte, en 2022 van començar a buscar subvencions, ja en octubre de 2022 nos van aprovar una subvenció de més de 6.000 euros, per tant en 2023 se començarà aquesta obra. I les coses evidentment tenen un transcurs, no sempre se poden fer de manera immediata, però sí que està clar que hi ha que començar-les perquè algun dia se puguin acabar.
Vostè diu que mantindrà la mateixa qualitat de serveis i que congelarà els impostos. Això es pot fer?
Si nosaltres els impostos estem congelats des de 2019, no hem tocat ni una taxa municipal. Sí que és veritat que en 2019 vam tindre que pujar un poquet l'IBI per a fer front a lo que és l'augment de les basures, perquè nosaltres, al igual que Vila-real, som dels pobles que assumim la tassa de basures els ajuntaments, però bueno, al final, evidentment, el que hem fet també és tractar, no?, de buscar altres fonts d'inversions. Per exemple, enguany, una de les coses que hem aconseguit, no?, és que en Alcora l'any que ve se construisca una planta de plaques solars. Per tant, això ens ha repercutit en un ingrés extraordinari de més d'un milió d'euros. Per tant, aquest milió d'euros ens ha vingut molt bé, no?, per tal de poder quadrar uns pressupostos en un any també molt complicat, en el qual hem que destinar més de 400.000 euros més per a pagar la factura de la llum, però que, bueno, que al final, pues, buscant, no?, altres fonts d'ingressos que també generen riquesa de cara al municipi, estem logrant tindre un pressupost rècord de 18,8 milions d'euros.
Diuen que les ONGs, associacions benèfiques, van a posar i s'incrementa el pressupost que han aprovat en 430.000 euros. I també s'incrementarà hasta 50.000 euros la partida per a aquesta rehabilitació de fatxades i continuar dinamitzant el sector de l'economia local. Vostè el que està dient-nos és que va a fer economia circular dins de la seva localitat.
Sí, nosaltres teníem dos tipus d'ajudes dins del municipi. Teníem una que és la rehabilitació de façanes, que sempre dotem una partida de 20.000 euros, i una altra teníem una partida pressupostària per a la rehabilitació de substitució de banyeres per pla de dutxa, també de 20.000 euros. Enguany, quan vam demanar a la delegació de competències per part de la Generalitat, no vam dur la sorpresa que per a una sí que no es la abandona, que és per al tema de les façanes, però per al tema de substitució de banyeres per pla de dutxa no els van donar a la delegació, per tant, aquestes ajudes no podrem treure-les, i el que hem decidit, segur, pues, sí que és en conscients, no?, que inclús moltes vegades hi havia gent que se queda fora d'aquesta convocatòria. Hem ampliat la partida de façanes hasta 50.000 euros, perquè al final també creiem que és algo necessari i és algo que també després se note, no?, que sobretot les vivendes, els blocs de pisos, veient com se rehabiliten, i això pues, també té el seu encant de cara al municipi.
Diuen que van a situar l'endeutament de la localitat per davall d'un 20%.
Efectivament. Nosaltres quan vam entrar en 2015 teníem una deuda de més de 5 milions d'euros i acabarem aquesta legislatura en 1,6 milions d'euros. Per tant, estem per baix del 20%, i això pues, no ens dona marge, no?, per a que el dia de demà, si tenim alguna urgència o si tenim alguna necessitat, puguem demanar un préstec i poder pagar-lo fàcilment.
N'hi ha un límit d'un 110% d'endeudament i vostès s'hi situaran el 40%, diuen almenys en la nota de premsa?
Sí, bueno, això baixarà prou més. Baixarà
El capítol d'inversió són 3 milions i mig d'euros, que diuen que el 50% venen subvencionats per altres administracions.
Sí, efectivament, per exemple, el que és la Casa de la Cultura és un projecte de 900.000 euros, dels quals 600.000 euros venen subvencionats. L'edifici de la Real Fàbrica són 540.000 euros, del qual el 63% està subvencionat entre Conselleria, la Fundació Torre Cid i la Diputació de Castelló. Després tenim l'obra de l'IES Chimendurrea, que és l'edificant, que va 100% subvencionat. Tenim la construcció d'unes peces de pàdel, un skate park nou, la rehabilitació del camí de Araya, que és tot 100% subvencionat per part de la Diputació dins del Pla Castelló Avança. Per tant, pues, bueno, conforme diem a la nota de premsa, del 50% d'aquestes inversions ve tot subvencionat per altres administracions.
I un projecte que han dit com a projecte destacat és la posada en marxa d'aquest centre de dia de 40 places.
També és cert que durant aquesta legislatura era un dels compromisos per part de l'equip de govern. Per tant, enguany ja tenim ja empresa de proposta d'adjudicació per a donar aquest servei. Estos anys també vam treballar moltíssim per a que les 40 places que tindrà el centre de dia estiguin totes subvencionades per la Generalitat Valenciana, i és com el que hem aconseguit. I per tant, en 2023 el repte és ja ficar-lo en funcionament, perquè ja tenim proposta d'adjudicació, i evidentment també adquirir els terrenys per a la futura residència de tercera edat.
I per lo que fa al Nadal, perquè clar, no hem d'oblidar que estem en Nadals, i quines activitats, el que queda, jo penso que tot el món estem pensant en la nit de Cap d'Any. Què tindrem en l'Alcora la nit de Cap d'Any?
Pues bueno, la nit de Cap d'Any tindrem orquestra i disco mòbil, tot en la pista jardí. A les 12:30 començarà l'orquestra i quan acabe sobre les 4:15 estarà al matí disco mòbil.
Per la gent que no conega l'Alcora, exactament en l'enclave on estarà allà?
És en la pista jardí, que és l'enclau on fem sempre totes les festes. Allí, pues, ja vam tindre la nit del sopar d'empreses, hem tingut la nit de Nochebuena, tindrem ara també la nit de Cap d'Any i tindrem també la nit del Roscón.
I Reixos?
Reixos també. Reixos tenim la cabalgata per la vesprada i a partir de les 12:30 també està de ser al matí, també tenim una macro disco mòbil en la pista jardí.
Mire, jo és que no puc deixar-lo anar sense que vostè me diga que li pareixin les declaracions del clúster ceràmic de que, a no ser que recibisquen més ajudes de les que ja ha anunciat el president del govern, Pedro Sánchez, i s'amenaça de deslocalitzar.
Bueno, jo pense que el govern d'Espanya va dir, no? I a més se va comprometre el president del govern que prendria mesures. Ahir se van aprovar, bueno, el dimarts se van aprovar una sèrie de mesures. Estem parlant de molts milions d'euros. Està clar que hi ha que veure desplegar lletra menuda. És més, se té que desarrollar una llei. Jo espero que això, evidentment, se pugui fer quan antes. Però, bueno, pense que la voluntat, no?, per part del govern d'Espanya és ajudar al sector de la ceràmica. Vull dir, ahí estan les xifres i jo crec que no mai havien rebut aquest tipus d'ajudes. Jo recordo una crisi dràstica que van tenir molt gran, no?, en 2010, 2011, també la província de Castelló, en el sector de la ceràmica. Crec que no se va rebre cap ajuda per part del govern. Els ajuntaments, els que estaven al cada en institucions, van veure com teníem més d'un 30% d'atur en nostres pobles. Vam ser els que van tindre que repartir aliments perquè la gent pogués menjar tots els mesos. I en aquell moment jo crec que ningú se va plantejar deslocalitzar-se. No? Tots, jo crec que vam apretar per així d'aquesta situació. I jo espero, no?, espero i desitge que esta vegada, que a més sí que hi ha ajudes per part del govern de la Generalitat Valenciana i del govern d'Espanya, que evidentment tots miren cap al futur, que tots busquem aquestes alternatives que necessitem al gas, anem a ser clars, que evidentment nosaltres dels ajuntaments també seguirem contribuint. Per exemple, nosaltres tenim una modificació del 95% de l'ICIO per a totes les empreses que instal·len plaques solars. De fet, som el poble que estem abanderant en tota la província la instal·lació de plaques solars en les pròpies empreses, perquè al final és una manera també que poden ahorrar molt en la despesa energètica, i que pense que tots junts tenim que seguir treballant per a que evidentment pues, el sector de la ceràmica se recupere, i evidentment jo pense que les amenaces no mai no es poden dur a res positiu.
Més que res, jo la pregunta va molt el tinc davant, i evidentment la seva població, vostès, és una de les poblacions de la província de Castelló on té en el seu termini municipal més fàbriques.
Efectivament, nosaltres tenim moltíssimes. És més, l'Alcora viu de la ceràmica, per tant la nostra preocupació és màxima. Hem sigut els primers en alçar la veu. Vull dir, jo en el mes d'agost, conjuntament amb l'alcalde d'esta ciutat de Vila-real i altres alcaldesses, com la de Almassora, vam ser els primers que ens vam dirigir, no?, al Ministeri i al president del govern demanant ajudes per al sector de la ceràmica. O sigui, així nosaltres no hem tingut en compte el color polític, hem mirat els problemes dels nostres veïns, però el que també hem de dir és que si ara venen ajudes, el que no podem dir és que no ens pareixen bé. Vull dir, qualsevol ajuda que vindrà, pensa que deu de ser benvinguda. Que a partir d'ella que sigui treballant per a fer un seguiment, i si hi ha que seguir exigint, hem de seguir exigint, efectivament. Però el que no podem és despreciar, no?, en certa manera, les ajudes que s'han plantejat.
Vostè, quan sent l'ajuda, el primer que li passa per el cap? La quantitat.
Nena, déjate arrastrar.
Saben això de que quan a un se li passa el temps li tallen la emissió? Pues això ens ha passat avui a nosaltres. No ens ha donat temps de despedir a l'alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir. Com tampoc tinc ja quasi temps de despedir-me, demà a les 12, dues horetes en tots vostès. I ara no se'n vagin perquè entra el meu company Javi Mata.
Javi,
apetece ir al pueblo a celebrar las fiestas este año.
¿En serio? No me lo creo. Pero ven que es Navidad. Además, ¿sabes una cosa? Mi vecino...